El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Minuts del matí, ens posem ja en temps de tertúlia. Avui una tertúlia especial perquè recordem que l'endemà del ple municipal toca debat de política municipal i entrem en matèria. Ho fem en aquest cas amb Eloi Cortés, regidor, tinent d'alcaldessa i regidor del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També ho fem amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández. Bon dia.
Molt bon dia.
Ens acompanya també Joan Mena, portaveu dels Comuns.
Molt bon dia.
Molt bon dia. També la portaveu de Vox, Núria Cacio, molt bon dia.
Molt bon dia.
I la portaveu del Partit Popular, Cuca Santos, molt bon dia a tots.
Bon dia a tothom.
També disculparem l'absència dels regidors de Junts i la Crida, que s'han excusat que avui no podien participar en aquest debat. En qualsevol cas, tenim molts temes a tractar. I si m'ho permeten, comencem amb un dels punts que s'han aprovat en aquest ple municipal, que té a veure amb el canvi d'usos del solar, de la parcel·la que hi ha entre els carrers Buixeda i Bruc, al barri de Gràcia, que és on s'ha d'ubicar el futur parc de bombers de la ciutat de Sabadell, perquè l'actual, recordem, és més petit i ha quedat obsolet com a instal·lacions. El govern municipal portava a aprovació aquest punt, que simplement formava part d'un tema administratiu per fer aquest canvi d'usos, no?
Correcte, és un pas més en aquest procés per tenir una nova caserna o nou parc de bombers a Sabadell, i a més, bueno, en vindran més, perquè després, evidentment, s'haurà de cedir el terreny als propis bombers perquè facin tota l'operació i totes les obres, no? Crec que, a banda de diverses consideracions i debats que va haver-hi al ple, hi havia un consens en què és necessari tenir un parc de bombers a l'alçada d'una ciutat com Sabadell, perquè no només prestem servei o no només presta servei a Sabadell, sinó també als municipis de l'entorn. I això és una cosa, no és només de l'edifici, sinó també de que a dins hi hagi la dotació necessària a nivell de recursos humans i d'infraestructures i de material perquè puguin desenvolupar la seva feina correctament, no? I per tant, és la contribució de la ciutat a que Sabadell, o en aquest cas diguéssim de l'Ajuntament, a que Sabadell pugui tenir el parc de bombers que es mereix. I després de moltes reflexions, de valorar diversos terrenys, de contrastar-ho molt amb els experts de bombers sobre quina era la millor ubicació, aquesta és la que encaixava més, i per tant, esperar els propers passos per fer-ho realitat el més aviat possible.
Perfecte. Senyor Fernández.
Sí, aquí nosaltres vam donar suport, coincidíem després de llegir una mica l'expedient i de veure tots els passos que s'havien donat. Evidentment que si a vegades uno pot pensar que la ubicació millor seria aquesta o altra, no? Tothom opina de tots els temes. Però, clar, quan veus que els experts de los terrenys que s'havien estat estudiant opten per aquest altre, per aquesta ubicació, entenem que ells saben millor que nosaltres quals són les necessitats d'un cos com el de bombers. Compartim també que ja toca que Sabadell tingui una caserna de bombers a l'alçada de les necessitats, no només de la ciutat, com deia ara el regidor Cortés, no només dona suport i servei a la ciutat, sinó també a altres municipis propers. I també dic que en el debat de les idees també que va sorgir del tema, perquè és cert, estem en el primer pas administratiu, aquest tema tornarà al ple, perquè encara queden alguns passos més administratius, però sí, el meu company Santi Valls va deixar caure una idea que nosaltres dèiem, bueno, vale, perfecte això, però què passarà en el futur amb l'equipament que quedarà lliure allà a la carretera a la 150, no?, que tenim així. I nosaltres ja no la vam jugar, perquè aquestes coses hay que pensar-les com molts anys d'anticipació, perquè requereix esforç. Nosaltres ja hem fet una primera proposta i diem, mira, que bonic lloc perquè hi hagi una biblioteca, la Biblioteca de Gràcia, la Biblioteca de l'Institut 5è, que sigui realitat, ara que quedarà lliure aquest equipament o que en uns anys quedarà lliure, hi ha temps com per poder-se, per que tothom es pugui posar a treballar i fer també aquest altre equipament tan necessari com el de bombers. També és molt important una biblioteca en un lloc que és tan necessari.
Senyor Mena.
Sí, nosaltres dèiem que és evident, no?, que Sabadell necessitava un parc de bombers que no tingués la precarietat que té l'actual i, per tant, doncs, que el cos de bombers, que fan un servei essencial no només per la ciutat, sinó per mitja comarca del Vallès Occidental, doncs, tingués uns equipaments amb la màxima dignitat possible. Per tant, també, evidentment, cal agrair la feina que fan els bombers de Sabadell cada dia. I en aquest sentit, doncs, veiem adequat canviar una ubicació que passa escassament dels 1.000 metres quadrats a un parc que tindrà 6.000 metres quadrats. Per tant, es veu clarament, doncs, que tindran una millora en les seves instal·lacions, en els seus equipaments, i això és evident que serà en benefici també de la ciutat de Sabadell i de la resta de ciutats, doncs, que són susceptibles de ser ateses pel cos de bombers de Sabadell, i en aquest sentit, doncs, veiem positiva l'operació. Per què ens vam abstenir? Perquè el vot finalment de Sabadell en Comú Podem va ser abstenció justament pel passat, no?, que malauradament en aquesta ciutat sempre torna d'alguna manera a sortir, i aquesta parcel·la, diguéssim, ve d'una operació que va ser l'operació liderada pel govern Bustos de canvi de cromos amb Naturgy, no?, amb una operació urbanística que tothom sap que des de Sabadell en Comú Podem no avalem, que no compartim, i que fins i tot va ser la nostra primera moció un cop vam tornar al ple de l'Ajuntament de Sabadell, perquè, doncs, no enteníem que hi hagués un seguit de privilegis, doncs, cap a l'empresa Naturgy. En el seu moment era Gas Natural, que també està, doncs, tota l'operació del Museu del Gas, i per tant aquesta va ser el motiu de la nostra abstenció. Compartim el fet de que necessitàvem un espai alternatiu. Nosaltres, si ho vam comentar també a la comissió informativa, potser érem més partidaris de la primera de les alternatives, que era el portal sud de Sabadell, justament perquè tenia una sortida més directa a la C58, i per tant pensàvem que seria més adient per poder donar cobertura a la resta de municipis que atén el parc de bombers de Sabadell, però és veritat que la pròpia Direcció General de Bombers va dir que era més adequat a la parcel·la del carrer Buixeda. Per tant, doncs, allò, ells saben justament quins són les necessitats que tenen, no? I per tant, doncs, si ells han dit que aquesta és la millor de les opcions, nosaltres evidentment no anirem a la contra.
Señora Cacio.
Sí, bueno, nosotros en este caso votamos a favor, y precisamente por algo que se ha dicho, se viene repitiendo, que es precisamente si los bomberos, precisamente los que saben, han dicho que esa es la mejor opción, pues es evidente que, bueno, que hay que escucharles. Cualquier cuerpo de sean bomberos, sea policía, donde además de prestar servicios a Sabadell lo hacen a otros municipios, bueno, pues hay que dotarles de estos mejores servicios. Por tanto, en nuestro caso lo apoyamos. En cuanto al terreno que queda libre, bueno, propuestas, pues habrá que revisar precisamente esas necesidades, sean de ciudad o sean de barrio, ya se verá. Y comparto que hay que hacerlo con tiempo, y por tanto, pues habrá que estar encima también. Pero bueno, por lo que se refiere al cuartel de bomberos, en este sentido, pues totalmente de acuerdo.
Señora Santos.
Sí, bueno, nosotros también apoyamos la medida, porque, bueno, lo que es que es repetir un poco, si los propios bomberos han dicho que este es el lugar adecuado, es cierto que siempre va a haber molestias donde lo pongas, porque pues las sirenas, la salida de vehículos, pero por suerte el trabajo de los bomberos no es continuamente están saliendo, son emergencias. Las emergencias normalmente no se dan cada día, y yo creo que es un lugar que es adecuado para ellos, y que es necesario que los servicios de emergencias de nuestra ciudad, pues, se les dote de equipamientos, de recursos humanos y materiales para también desarrollar su labor. Lo que me gustaría también que los siguientes en tener unas instalaciones dignas sean la policía local, que hace tiempo que se les han quedado justas y obsoletas los equipamientos que tiene actualmente, que el Taulí también tenga como también uno de los servicios de emergencias, una dotación y unos espacios adecuados, que se construya ya por fin ese hospital de Sardañola. Quiero aprovechar para decir que para tener unos servicios de emergencias dignos hace falta más inversión, y bueno, este es un paso, que los bomberos ahora tengan un cuartel de bomberos en condiciones para poder ejercer su labor.
Aquí el tema és que continuaran fent-se passos al ple municipal, però l'edifici l'ha d'acabar de construir la Generalitat, no? Mm. Per tant, l'Ajuntament té un paper que també és limitat, no?
Bueno, però és un paper important perquè al final com podem col·laborar, sigui amb bombers, sigui amb el taulí o sigui, per exemple, en el cas de la residència al sud, doncs és aportant solars que tenim, no? Perquè ja hi precisament també aprovem l'inventari, tenim propietat de diversos solars qualificats d'equipament i de la mateixa manera que alguns els mobilitzem per empreses, d'altres, crec que la funció de l'Ajuntament és posar-los a disposició d'altres administracions i fer tots aquells tràmits administratius per agilitzar-ho, no? i fer-ho possible. Per tant, en aquest cas, la línia serà aquesta. Pel que fa als usos de l'actual equipament, podem parlar-ne, no tenim cap idea preconcebuda i segurament caldrà parlar-ne quan sapiguem el calendari real de les obres, no? I per tant, de quan s'acabaran les obres, quan quedarà aquest equipament buit. Hi ha moltes necessitats d'espais per entitats i per altres serveis a la ciutat i per tant segur que en trobarem un bon ús i que serà el millor per la ciutat i també per l'entorn més immediat, no? I d'altres millores que ara es comentaven, doncs estan en marxa. La millora de la comissaria de la policia municipal ja s'ha activat, hi ha un nou centre de comandament, ara es reformarà tot el que és la zona del magatzem i de la recepció i, per tant, en equipaments que són de la nostra competència invertim i estem fent les millores que requereixen.
Algú més?
Sí, només reafirmar jo també que ara deia el regidor Cortés, no? És un primer pas, és el pas que podem fer com a ajuntament, que és la cessió del terreny. Ara hi ha un llarg camí, perquè pot ser que la gent que ens està escoltant pensa que en uns dies veurem així màquines treballant. No, això no és així. Això passaran, venim a dir, alguns anys, perquè l'administració pública té moltes virtuts, però una que no té és l'agilitat. Per tant, això tardarà temps, però és un pas necessari, és un pas important. La ciutat es posa a disposició per fer això. Crec que també remarcar, no?, l'oportunitat de tenir una caserna adaptada al segle XXI l'hem d'aprofitar. I llavors, tots els partits que estan aquí que tinguin representació parlamentària potser han d'ajudar perquè hi hagi pressupostos que permeten, en un futur, a futurs governs, que permeten que aquestes coses passin, no? Perquè aquí tothom s'apunta al bombardero, però després, en altres llocs, prenem decisions que potser que facin que les coses tardin més temps del necessari, no?
¿Algún mes vola fácil algún? Sí, señora Cacio.
Sí, un poco en la línea, ¿no? O sea, el decir que depende de la Generalitat, bueno, pues claro, el acabar. Es así, pero claro, ahora igual con la nueva conformación del Parlamento, de las fuerzas del Parlamento catalán, pues creo que habría que coger la lista de todo aquello que en Sabadell pues está dependiendo de la Generalitat. Tenemos escuelas que dependen su ampliación o y realmente que dejen estar en barracones, que depende de la Generalitat. Tenemos la Residencia del Sur, que parece mentira que en una ciudad como Sabadell no haya ninguna todavía, y todavía se prevé que sea largo. Ahora añadimos la caserna de los bomberos. Quiero decir que habrá que revisar toda la lista de lo que queda pendiente en Sabadell precisamente y que depende de la Generalitat, que es verdad que es administración y la administración lleva un tiempo, su burocracia, pero a veces también es una cuestión de voluntades y ahí es donde hay que incidir.
Sí, jo amb aquest tema crec que també com a ciutat i com a forces polítiques no hauríem de ser conformistes, en el sentit, parlem de la residència del sud, per exemple, el pla de xoc que va preveure el govern tripartit, no, el govern d'Esquerres, preveia dues residències públiques a Sabadell, perquè a Sabadell som l'única ciutat de més de 200.000 habitants de tota Catalunya que no té ni una sola plaça de residència pública. Preveia una al carrer Diego de Almagro, que és la que està en tràmit, i preveia una altra a Can Llong, no? Sí. Per tant, jo crec que hauríem de ser ambiciosos i instar al futur govern de la Generalitat, que ja veurem quin és, a que compleixi aquells acords que en el seu moment es van tancar, no? Perquè, clar, passaran gairebé 20 anys i no és que no tinguem dues residències, és que no tenim encara ni la primera residència de Diego de Almagro, que també hem de reconèixer, i aquí hem de fer autocrítica tots i totes, perquè ho hem de fer des de les forces polítiques, si aquesta residència s'ha aconseguit és també gràcies a la mobilització de les entitats del sud i de la ciutadania que ha sortit al carrer i ha estat reclamant i ha estat recordant a tots els governs, ja siguin locals o siguin autonòmics, que tenien una responsabilitat. El que passa que també hem de reconèixer cap dels governs hem estat a l'alçada, no? I per tant, en aquest sentit, crec que quan parlem d'equipaments públics parlem d'allò que afecta més directament a la ciutadania. I, per tant, aquí és on hauríem de tenir acords el més transversals possibles per poder, doncs, garantir que la ciutadania no pateix un bloqueig polític que ve motivat, doncs, per les diferents posicions, moltes vegades tàctiques, de les forces polítiques.
Sí, senyora Santos, per tancar la ronda.
Sí, no, bueno, es un poco decir lo mismo. Hay veces que lo que tenemos que tener es la practicidad por encima de la ideología. Al final es el servicio al ciudadano por lo que estamos todos aquí. Nos han elegido para eso y tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo y que cuando salga ese conforme el gobierno de la Generalitat, sea quien sea, como ciudad, tenemos que ser capaces de unirnos para ir a llamar a la puerta de ese nuevo gobierno con nuestra lista de problemas y de asuntos pendientes que tenemos que pedir para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Todo lo que hemos dicho, yo añadiría, aunque aquí supongo que no estaremos de acuerdo en ese ramal de la ronda Nord para desencallar el tema de la Gran Vía, pero sí que es verdad que hay muchos temas que tenemos que estar todos a una. Aquí la ideología es un obstáculo muchas veces para que los ciudadanos al final consigan lo que necesitan para mejorar sus vidas.
Un altre dels tràmits que es va aprovar ahir al ple és aquesta licitació d'un terreny municipal de 9.500 metres quadrats al carrer Canalsina, que el mateix portaveu del govern, Eloy Cortés, explicava que suposaria també una nova oportunitat per generar riquesa, atraure més inversions. Surt endavant, és una mica la línia a seguir?
Sí, de fet, una mica estirant el fil del que deia abans, així com d'altres administracions tenen altres mecanismes per fer projectes, sigui perquè tenen més capacitat pressupostària o per la capacitat legislativa o de regulació dels impostos que tenen, en el cas dels ajuntaments, una gran part de les contribucions és allò, la gestió en general del sòl i de l'espai públic, no? Tant sigui en temes de planejament urbanístic, generant zones de nova creació o fent determinats ordenaments, o en aquest cas posant a disposició el sòl propietat municipal. Com deia, sense cost, quan és, per exemple, per altres administracions o inclús per entitats perquè desenvolupin els seus projectes, i en aquest cas traient-ne un rèdit per la ciutat, per les arques de l'Ajuntament, com és mobilitzant aquesta parcel·la de 9.500 metres quadrats al polígon de Can Roqueta perquè s'instal·li una nova empresa. I això és, per nosaltres, intervenir directament en l'activitat econòmica de la ciutat i posar les eines i els elements perquè sigui més fàcil atreure l'activitat econòmica, es generin llocs de treball, esperem que de valor afegit, i, com deia, generem riquesa per la ciutat, perquè no és només una parcel·la, no és només el preu que hagin de pagar l'empresa que guanyi aquest concurs, sinó també és una sèrie de requisits que s'hauran de complir, que hem posat per valorar, vinculats amb la mobilitat sostenible i els projectes en conjunt amb l'entorn més immediat, que és el polígon de Can Roqueta, que és un dels més potents que tenim en el nostre entorn, no? I, per tant, com deia, una mica triangulant això de mobilitzar patrimoni que ara mateix no tenia ús, treure un rendiment econòmic per la ciutat i, per tant, tenir més recursos per l'Ajuntament i contribuir a dinamitzar l'economia de la ciutat.
Senyor Fernández.
Sí, també aquí, com li vam dir ahir al govern, podíem coincidir en la voluntat de moure aquells equipaments o terrenys o el que tinguem a l'abast per ajudar a l'economia de la ciutat. Això està bé, això està molt bé, i de fet nosaltres quan vam governar també era la nostra línia intentar fer aquest tipus de gestions, perquè són les que tens a mà com a govern municipal. Ara també li vam dir al govern una altra cosa, no? Està bé, i per això vam donar suport, està bé. Ara nosaltres, com som oposició de proposició, fem propostes. Cada vegada que tenim oportunitat, fem propostes. I el que proposàvem és que aquests recursos hagués estat molt bé haver parlat amb els diferents grups, nosaltres estaríem encantats d'haver parlat d'això amb el govern, els recursos que obtenim per aquest tipus d'operacions, ens agradaria que hi hagi un acord de on van aquests recursos, que no vagin a les rentes generals, diguem, que no es perdin després en el mani magnum aquell dels pressupostos generals i acabin finançant coses que evidentment poden ser correctes. Ningú està dient que no siguin correctes. Si fos d'altra manera, ho diria també. Però ens agradaria que aquest tipus d'operacions estiguin enfocades per donar respostes a problemes que estan enquistats, que són històrics i que mai tenim recursos per fer-ho. Parlo, per exemple, de patrimoni de la ciutat. Tots parlen de patrimoni, però mai tenim els recursos per posar-lo, per poder recuperar aquest patrimoni. És a dir, ens hauria agradat que el govern hagués tingut una taula de treball on haver pogut posar-nos a més d'acord que aquests recursos que obtindrem, què finalitat li donaríem en el futur. Jo ja sé que estem parlant d'un acord polític, no estem parlant d'un acord administratiu, perquè això ja és una altra història, ni d'un pressupost. Estem parlant de com d'una forma d'entendre diferent aquest tipus d'operacions. Hi ha una primera part que estem d'acord, ens ha faltat aquesta segona i per això ho vam suggerir en el ple, com ho seguirem fent en el futur.
Sí, nosaltres compartim aquesta proposta perquè també va en la línia, no, de la moció que vam acordar justament amb el govern ara fa un parell de mesos, que era una moció per dinamitzar els polígons d'activitat econòmica que té la ciutat. És evident que el polígon de Can Roqueta és un dels més potents que tenim pel seu emplaçament estratègic, no? I per tant l'hem d'abordar també des d'aquesta perspectiva. I compartim bàsicament dos aspectes. Primer, que el tràmit que es fa és una cessió, per tant no és una venda del sòl, com es va fer a Sant Pau de Riusec fa un parell de mesos, que no compartim, perquè al final és perdre sòl municipal, patrimoni de la ciutat, i no anem tan sobrats, no?, de sòl municipal a la ciutat de Sabadell. Per tant, nosaltres som més partidaris d'operacions que suposin la cessió del terreny per un temps determinat, en aquest cas serà per 22 anys, i també una segona part que per nosaltres era importantíssima, i és que l'Ajuntament no perdés el control per saber en quin tipus d'ús es destinarà aquest sòl, no? I com deia el senyor Cortés, aquest sòl estarà destinat a ús industrial vinculat amb la mobilitat. Per tant, com a Ajuntament tens eines per poder d'alguna manera determinar de forma estratègica a què vols que es dediquin, de quina manera vols que s'especialitzin cadascun dels polígons d'activitat econòmica de la ciutat, no? I en aquest cas crec que és encertat que el polígon de Can Roqueta, pel seu lloc estratègic, perquè té també ja un potencial de logística important, doncs estigui destinat a usos d'apostar per la mobilitat sostenible, que és un dels reptes que té Catalunya, que té el món, i per tant és important que la ciutat de Sabadell no perdi aquesta lliga per poder ser una ciutat competitiva també des del punt de vista, doncs, d'empreses que es dediquen a la mobilitat sostenible, que és un dels reptes futurs i per tant és una de les especialitats que hauria de tenir en aquest cas la Sabadell.
Señora Gacio.
Sí, en este caso nosotros también apoyamos esta iniciativa. Evidentemente de lo que se trata aquí es de no perder esta actividad empresarial de la ciudad. Al contrario, hay que atraer más. Y el hecho de que se haga en Can Roqueta, pues un poco va en esta línea, ¿no? De decir, bueno, el tema de los polígonos, bueno, pues al fin y al cabo tienes la oportunidad de saber cuáles son las necesidades, qué tipo de empresas son las más idóneas y las tienes en ese espacio, en ese polígono. Por tanto, en nuestro caso, este tipo de iniciativas a priori siempre las vamos a apoyar, ese tema de la actividad, precisamente también para la creación de empleo para los ciudadanos de Sabadell, con lo cual por eso a nosotros ayer pues apoyamos esta iniciativa.
Señora Santos.
Sí, bueno, nosotros también apoyamos, igual que apoyamos en su día la moción a la que se refiere el señor Mena sobre la agilización y la de los polígonos industriales y la reconversión de algunos de ellos en centros ya más sostenibles, vamos hacia un futuro más de un polígono, como se llaman los polígonos de la clorofila, que se llaman, que son esos polígonos no contaminantes de empresas tecnológicas, basadas en el medio ambiente y en la movilidad sostenible, como es en la de este caso, es uno de los retos también de como ciudad, ¿no? Y creemos que hay que poner siempre la alfombra roja a las empresas que quieran venir a invertir, a crear empleo de calidad, porque nuestros hijos necesitan empresas a las que poder ir a trabajar, que no se tengan que ir, como está pasando con muchos jóvenes que tienen que buscar su trabajo fuera de la ciudad. No podemos perder ese valor de nuestros jóvenes, tenemos que darles empleo, y para eso tenemos que poner una alfombra roja a todo el que viene a invertir en empleo de calidad y empresas de alto nivel añadido que son las que dan este tipo de empleo. Y siempre en eso al Partido Popular lo van a encontrar este gobierno, siempre que sea incentivar la economia de la ciutat.
De moment veig que va ser un abassador, aquest ple municipal. Anem a un dels punts una mica més conflictius, aquesta moció que presentàvem precisament Sabadell en Comú Podem, que va tenir aquí una mica de punt de discòrdia per un tema que realment no era sobre el fons de la qüestió, no? Senyor Mena, si vol exposar...
Bueno, jo crec que l'única discòrdia va ser l'excusa que posa sempre a l'ultradreta per votar en contra de propostes que crec que van en benefici del conjunt de la ciutadania, no? La moció que vam presentar des de Sabadell en Comú Podem, ja ho vam explicar a la meva companya Alejandra Sandoval al ple, no va ser una moció d'alguna manera redactada pel nostre grup municipal, sinó que va ser fruit d'escoltar les peticions especialment d'una de les entitats que tenim a la ciutat de discapacitat intel·lectual, com és DINCAT, no? I per tant nosaltres vam voler ser altaveu de les seves necessitats per traslladar-les al ple municipal, perquè és veritat que és evident que les persones amb discapacitat doncs, tenen unes barreres que els dificulten la vida, però les persones amb discapacitat intel·lectual tenen també una barrera afegida, no? Que és on estava situada aquesta moció. I per tant, nosaltres plantejàvem quatre eixos importants de la moció que tenien a veure doncs, amb garantir els drets més bàsics de les persones amb discapacitat intel·lectual, una autonomia en la seva vida, que al final és el que busquen i per això també estan agrupades en aquestes entitats, i també jo crec que hem de reconèixer que Sabadell té un teixit d'entitats que treballen per les persones amb discapacitat que és molt potent, no? Atendis, CIPO, i tenim una tradició d'entitats que treballen doncs, per millorar la vida de les persones amb discapacitat que hem de reconèixer, i per tant doncs, nosaltres vam voler també afegir el tema de la discapacitat intel·lectual que estava només centrada en això. Vam parlar de l'àmbit de la formació i la feina, que és un dels elements fonamentals, l'àmbit de l'habitatge. Ells mateixos ens explicaven que quan entren a una immobiliària simplement per ser persones amb discapacitat intel·lectual i immobiliàries que ja ni els atenen, i per tant hem de fer també des de l'administració pública tot el possible perquè això no passi. L'àmbit de l'habitatge, no? Crec que Vimusa ha de tenir una línia específica també, no només per garantir que hi hagi un percentatge d'habitatges que ja el tenim per persones amb discapacitat. La discapacitat física requereix d'una adequació dels pisos en aquest cas, però la discapacitat intel·lectual, el problema no és tant del tipus o de la reforma que necessita l'habitatge, sinó de l'accés, no? Per tant, tenen aquesta barrera per poder fins i tot demanar un pis de protecció oficial, un pis de Vimusa, no? I per tant, aquí també des de l'administració ho hem de tenir en compte. Hi havia elements que tenien a veure doncs, amb els drets de les dones, que per desgràcia pateixen una doble discriminació, una per ser dones i una altra per ser persones amb discapacitat, en aquest cas intel·lectual, i per tant, doncs, la línia de la moció era bàsicament reconèixer aquestes mancances que tenen i aquestes necessitats que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual. I jo també, des del grup municipal, volem agrair, no, l'esforç que va fer la regidora, en aquest cas la Laura Pineda, per posar-nos d'acord, perquè, si recordeu, vam deixar la moció sobre de la taula al ple passat per poder treballar-la amb el govern. Va ser fàcil la feina perquè ens vam entendre. Jo crec que això és positiu, no? Jo crec que el tema d'afavorir les persones amb discapacitat és un d'aquells eixos que hauria de ser transversal de totes les forces polítiques i tenir un gran acord de ciutat, perquè Sabadell sigui una ciutat referent, no?, per viure les persones amb discapacitat, sigui del tipus que sigui, i per tant posar en valor doncs, que també vam ser capaços de fer aquest acord amb el govern de Sabadell i també doncs, a la resta de grups que ens van donar suport a la moció, i crec que va ser un debat que les entitats estaven també allà presents i per tant també després ens enviaven algun missatge doncs, reconeixent que els va agradar doncs, que el ple tingués una dedicació a ells mateixos, perquè sovint són persones que queden d'alguna manera com invisibilitzades des del punt de vista de la política, i per tant jo crec que la política municipal també té una feina perquè tota la ciutat de Sabadell, independentment de la seva situació, se sentin reconeguts en un lloc tan important com és el ple.
Li sembla ronda, senyor Cortés?
Doncs ahir la regidora Pineda ja ho va explicar, aquesta feina que s'havia fet amb el grup municipal de Sabadell en Comú Podem per arribar a aquest acord, sobretot perquè ha de ser un tema en el qual els acords siguin transversals i fem accions tangibles. Amb el tema de la discapacitat i de com s'enfronta l'administració, jo crec que hi ha un àmbit que és el de l'accessibilitat física, que està com molt més assumit, encara això no vol dir que no quedi feina per fer, eh? Però crec que està com molt més assumit, que no, és més visible, potser, pel que fa a les voreres estretes, les voreres, no, els passos de vianants sense rebaixos, etcètera, etcètera. En aquest sentit, ja tenim el pla d'accessibilitat aprovat amb una sèrie, amb una dotació pressupostària per anar desenvolupant aquestes millores, però hi ha un àmbit que és el que on hem de posar més esforços des de totes les administracions en els propers anys, que és l'accessibilitat universal i, per tant, tant l'accés a l'habitatge, com es comentava, però també tots aquests aspectes referents a l'accessibilitat cognitiva, als aspectes de comunicació, no? I, per tant, com l'administració es transforma, perquè és l'administració la que s'ha d'adaptar, per ser més accessible o ser accessible de debò de cara a tots els ciutadans, siguin persones amb discapacitat o siguin inclús a vegades gent gran, no? Perquè a vegades no posem les coses fàcils. Elements com, per exemple, la lectura fàcil, o inclús sense arribar a la lectura fàcil, segurament hauríem de revisar també a vegades com escrivim determinats textos administratius quan ens comuniquem amb la ciutadania, i per tant això potser no és tan visible com les barreres físiques que poden haver-hi en una ciutat, però és on hem de posar la banya en els propers anys, perquè és el que al final acabarà distingint, no? Si reconeixem els drets d'aquestes persones com a ciutadans de primera o els continuem deixant en una segona línia, no? I per tant, en aquest sentit, hi havia una sèrie de mesures concretes a la moció, hi ha una sèrie de mesures que s'estan treballant també amb les entitats, que en els propers mesos, al llarg del mandat, hem d'anar desplegant, i per tant, bé, anirem parlant i també anirem fent allò, prova i error, perquè també crec que hem de ser capaços, doncs, d'aplicar mesures, i sobretot que les mateixes entitats i les mateixes persones amb discapacitat puguin dir la seva i ens puguin corregir aquelles accions que a vegades, amb tota la bona voluntat del món, doncs potser podrien ser molt, molt millorables.
Senyor Fernández.
Sí, aquí dues qüestions. La primera, el valor d'aquesta moció per nosaltres, sobretot, és que és un text proposat i construït per una entitat com la d'INCAT, que té una particularitat estranya moltes vegades en el món del tercer sector, que quien lidera l'entitat, sus dirigents, són el mateix col·lectiu en el qual treballa, és a dir, persones amb discapacitat intel·lectual. Normalment, hi ha moltes entitats que treballen per molts col·lectius, però molt poques, on veiem el col·lectiu implicat dirigint l'activitat de l'entitat. Per tant, per nosaltres, aquell text té el valor de que ve directament d'aquells que són que ens estan interpel·lant directament, aquells col·lectius que tenen aquesta situació que els porta a una situació vulnerable o poc favorable en la societat en la qual vivim. Això, per nosaltres, és fonamental. Què hem trobat a faltar en la moció? Bueno, sí, està molt bé, però ens falta trobar aspectes que realment vagin a canviar realment i atacar problemes concrets d'aquest col·lectiu. Perquè, com va dir ahir la regidora del govern, assumien de que bona part del que estava escrit allí ja s'estava fent en la ciutat. Lo van dir literalment. Què vull dir amb això? Vull dir que des del municipi es poden fer coses per atacar problemes concrets. Per exemple, si existeix una oficina d'atenció a la discapacitat, és perquè va haver gent que vam entendre en algun moment que era fonamental que les persones amb discapacitat tinguessin una única finestra d'atenció amb l'administració. Perquè és un problema. Si per un ciutadà sense discapacitat en moltes ocasions dirigir-se a l'administració és problemàtic, per una persona amb discapacitat pot ser molt més. I aquí, per exemple, tenim molt terreny a fer, molt a fer, perquè realment hem quedat en posar l'oficina, però no s'ha avançat en l'objectiu final, que era la finestra única. En això no s'ha avançat. Està, fa l'atenció que fa, però no hi ha ara una atenció des d'allà que les persones puguin dirigir-se com nosaltres preteníem. O quan, per exemple, amb el Fem Vacances intentàvem atacar un problema de les persones amb discapacitat i de les famílies, que és el sobrecost que té el fet de tenir una persona amb discapacitat, en aquest cas, en activitats d'oci i de lliure. Aquí és on l'Ajuntament pot fer coses. Per què? Perquè pot posar recursos per facilitar-li la vida a la gent. I això és el que en un moment van dir, bueno, va, està bé la moció, per tot això que he dit anteriorment, però a nosaltres ens ha faltat més anar a coses concretes, a coses que després podem valorar i palpar. Perquè tot el que diu aquesta moció és molt difícil que algú pugui estar en contra. Però molt difícil. Perquè si tu llegeixes el redactat, és un redactat, bueno, que està molt bé. però li falta això, concrecions. I llavors, ara estic sentint aquí el regidor Cortés, que diu que pensen presentar i desenvolupar qüestions, doncs estarem atents a aquelles qüestions que el govern presenti i que tinguin relació, per exemple, amb aquest redactat d'aquesta moció.
Núria Cacio de Vox, que es van abstenir en aquesta moció.
Sí, 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 nos abstuvimos. Antes de entrar en el contenido, a ver, el señor Mena, bueno, suele decir, ¿no?, que nosotros votamos en contra por el hecho de votar en contra o porque es un tema político, no. Ya le dijimos que el contenido lo compartíamos, vamos, al 95% casi. De todas formas, le voy a poner un paralelismo, porque ustedes dicen que, bueno, que esto nace de escuchar a las entidades, a la gente, por supuesto, es como una de las formas que hay que hacerlo. Pero claro, nosotros también planteamos hace 2 meses una moción donde también salía de las necesidades de esa gente que nos transmitió, en concreto en Campuchanelas. Escuchamos cuál era la alternativa que ellos nos proponían y lo llevamos al pleno, porque para eso estamos los representantes políticos, para llevar al pleno lo que realmente nuestros vecinos nos trasladan, y no solo un grupo de vecinos, sino mejorar también a cualquier barrio. En este caso votaron en contra, yo creo que casi todos los partidos políticos, bueno, creo que menos Partido Popular, o sea, abstuvieron, independientemente sin entrar ni siquiera en el fondo de la moción, simplemente porque la presentábamos nosotros. Dicho esto, nosotros la verdad es que también nos gusta que se traigan estas mociones, y creo que yo misma no me cansé de repetir que apoyábamos este tipo de iniciativas en el caso de sea discapacidad intelectual, como si en otras ocasiones es la discapacidad física con lo que les une o les diferencia en cada situación. Pero sí, nosotros había un punto en el que nosotros no podemos apoyar al 100%, y es esa diferenciación entre hombres y mujeres. Creo que quien ha tenido cercano o tiene hijos o familiares con discapacidad, una madre con un hijo con un hijo con discapacidad, en este caso intelectual, o una madre con una hija intelectual con discapacidad intelectual, creo que para nosotros es lo mismo. No sufre más una madre que tiene una hija que una madre que tiene un hijo con discapacidad. En la misma moción se habla de no discriminación, y en cambio se está introduciendo esta discriminación entre por aplicar esta perspectiva de género que ustedes llaman. Me parece muy interesante, insisto, el que sean las entidades las que nos hagan llegar también lo que necesiten. Y hay un tema muy importante que también hay que tener en cuenta y que creo que en este tipo de iniciativas también hay que recordar, y es el soporte a las familias, que realmente son las que están las que realmente sufren, las que realmente necesitan más atención, y creo que hay que insistir en este soporte familiar.
Señora Santos, y después a Luis Cortés, que me ha demanat la paraula.
Sí, bueno, nosotros por supuesto que votamos a favor de esta iniciativa, igual que votamos a favor de cuando se presentó el plan de salud mental, pero también yo tuve que, bueno, era mi deber el poner el punto crítico, ¿no?, a la administración pública, porque es cierto que yo, una de las, entré como concejal al ayuntamiento en este mandato, las primeras entidades de la ciudad que fui a visitar fueron precisamente estas entidades que se dedican a los más desfavorecidos, a los más débiles de la sociedad, que son las personas con discapacidad, y sobre todo los de la discapacidad intelectual, que es digamos el eslabón más delicado de nuestra cadena social, ¿no? Y es cierto que cuando hablas, visitas sus instalaciones, ves a esas personas que atienden, ese cariño, ese amor, ese afecto con el que se les trata, y ese esfuerzo que están haciendo pues entidades como Atendis, Cipo, Ursialmum, hay tantas que han sido desde la sociedad civil, desde la iniciativa personal particular de esas familias, que son los primeros en sufrir el problema de tener una persona con estos problemas de enfermedad, ¿no? Y que es cierto que hay una soledad de esas familias en el inicio de ese camino, ¿no? Cuando tienes un hijo con una discapacidad que yo creo que como administración pública no hemos sabido cubrir. Creo que hay una falta, pero enorme, de tanto de centros de día como de plazas de plazas públicas de atención sociosanitaria a nivel residencial, a nivel hospitalario, a nivel de apoyo de recursos humanos, psicólogos, fisioterapeutas, porque mucha gente, muchísima gente que tiene discapacidad intelectual tiene problemas también de fisioterapia, problemas de parálisis cerebral, movilidad. Es un trabajo brutal el que hacen estas entidades, que yo creo que las administraciones públicas sean es un poco como que se han quitado el problema de encima porque hay esta iniciativa y que funcionan de maravilla. Yo creo que la administración pública tiene que estar aún más con ellas. Muchas de ellas se quejan todavía faltas de recursos, de tener que estar buscando financiación por parte de empresas o iniciativas de fundaciones privadas para poder, si eso no lo podemos permitir, es nuestra obligación como sociedad y como servidores públicos de atender las necesidades de estas personas que sufren la estigmatización, sufren el abuso muchas veces, sufren la soledad y sufren también el estar perdidos en un camino que com a societat debemos de il·luminar.
Fem la segona ronda, començant pel senyor Cortés.
Doncs, ràpidament, pel que es comentava de com són els acords i de si hi ha coses que ja estem fent, hi ha coses que ja estem treballant des de la Regidoria d'Acció Social, especialment l'aplicació del nou Codi d'Accessibilitat. N'hi ha d'altres que no, o que l'esperit de les propostes van en línia del que nosaltres hem plantejat i, per tant, ens semblava positiu assumir-les. I crec que el redactat és prou concret com per poder-ne fer seguiment, no? I que, per tant, es pugui traduir a mesures concretes i alhora no ens limitem a allò que a vegades fem a les mocions de dir això en 6 mesos ha d'estar fet, quan sabem que segurament en algun d'aquests casos necessitarem tot un mandat per desenvolupar-ho, no? I per això ens semblava positiu aquest redactat i, evidentment, en el seguiment que fem a les mocions dels grups municipals, però també en espais com el Consell d'Acció Social, on hi ha les entitats de discapacitat, haurem d'anar concretant, no?, les accions que es deriven dels acords de la moció. I després no em volia estar de respondre a la senyora Cacio, perquè jo crec que no, aquí tergiversem i enganyem. Els drets de les persones no són com un pastís, que si reconeixem els drets, no, en aquest cas de les dones amb discapacitat o de les dones, li restem tros del pastís a les altres persones. I reconèixer la situació de desigualtat de les dones com la figura que acostuma a assumir el pes de la cura i de la figura cuidadora de la nostra societat, en cap cas serveix per invisibilitzar o atacar els homes. I, per tant, això ho hem de dir ben clar, perquè crec que no fem flac favor i crec que és molt desagradable que s'utilitzi aquesta moció per intentar colar una altra vegada aquest discurs com si aquí estiguéssim atacant els homes. Repeteixo, reconèixer els drets de les persones amb discapacitat o la situació de desigualtat de les dones que assumeixen el gran pes de les cures de la nostra societat, en cap cas és atacar els homes.
Senyor Mena.
Sí, no, jo en la línia que deia el senyor Cortés, la moció és molt concreta. Jo ara li tornaré a passar al senyor Fernández perquè algun dels punts de la moció els puc llegir perquè són concrets, no? Primer, treballar amb la taula del desenvolupament econòmic i social de la ciutat per promoure el compliment del que diu la Llei General de Discapacitat, que és que tenen dret al 2% de feina, no?, en les empreses de la ciutat, que això no s'està complint del tot. Acordar en el marc de la Mesa General de la Negociació de l'Ajuntament de Sabadell una proposta formativa, per tant, és una cosa concreta. Adaptar els textos oficials elaborats per l'Ajuntament de Sabadell a la lectura fàcil, que és una línia interessant no només per persones amb discapacitat intel·lectual, sinó per tota la ciutadania. Si és que a vegades costa interpretar un text legal, un banc de l'Ajuntament o de qualsevol altra administració. Elaborar un protocol municipal que tingui per objectiu formar, informar i sensibilitzar sobre el decret que va aprovar el Govern de la Generalitat del Codi d'Accessibilitat a Catalunya, que va en la línia, doncs, de fomentar l'accessibilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual a determinats serveis. Per tant, això també és una acció concreta. Reconèixer la importància de les dones cuidadores, com deia el senyor Cortés. Va donar la senyora Pineda una informació que és una realitat de la ciutat, que a mi no entenc que Vox ho negui, i és que hi ha una línia per ajudar les persones cuidadores i de tota la ciutat no s'ha presentat cap home tots són dones les que s'han presentat per demanar informació a l'oficina de discapacitat. Aquí és on tenim aquesta feina de reconeixement, no? I per tant, doncs, és evident que hi ha una feina molt important a fer. I després hi ha altres aspectes que no són directament competència del govern municipal, però que també és una acció concreta instar a altres administracions, com per exemple el govern de la Generalitat, perquè pugui impulsar la figura de l'assistent personal, que està molt reclamada per les entitats de persones amb discapacitat intel·lectual i que segurament és l'element que ens falta per poder tenir una inserció autònoma en la vida, doncs, com té la resta de la població, o elements que tenen a veure, doncs, amb vistar també al govern de l'Estat, en aquest cas, a que incrementi el percentatge d'inserció, que passi del 2% al 4%. Per tant, jo crec que era una moció amb temes molt concrets. És evident que no ens podem limitar en el temps. Nosaltres podíem haver dit que es faci en 6 mesos, però estaríem enganyant a la ciutadania, perquè és impossible una transformació de l'abast que planteja aquesta moció que es faci en 6 mesos, i també entenc la resposta del govern. És normal que la regidoria d'Acció Social estigui fent alguna de les coses que reclamen, perquè la regidoria també té interlocució amb les entitats de la ciutat, no? I per tant, jo crec que al final no ens hem de fer trampes.
Senyora Cacio, que m'havia demanat el torn, i per al·lusions al senyor Fernández.
Correcte.
Sí, sí. Sí, bueno, dos cositas muy rápido. Simplemente, no, el término negacionista no nos lo digan en este caso, porque nosotros no negamos, vuelvo a reiterarlo, no negamos los problemas que se exponían en la moción ni los problemas que sufren las personas con discapacidad, en este caso intelectual, o sea que de negar nada, insisto. De todas formas, me ha venido antes a la cabeza también, nosotros también hablamos con las entidades en su día y, bueno, aprovechando, ligando el tema que hemos hablado antes de qué se puede hacer con el espacio que queda libre cuando desaparezca, se traslade la caserna de los bomberos, pues hay una de las entidades, creo que era Cipo, que necesitaba un espacio, una nave para ampliar los servicios de jardinería que hace precisamente con las personas que trabajan en esa actividad en Cipo con discapacidad intelectual, y creo que nos trasladaron que tenían una necesidad precisamente de espacio para este, o sea que podría ser una de las propuestas para, por ejemplo, para ese terreno, como ha dicho el señor Cortés, que hay entidades que también las necesitan, pues podría ser una de las propuestas.
Señor Fernández.
Sí, tres cuestiones. La primera, está muy bien que en las mociones haya temporalidad. Depende del tema. Hay temas que pueden ser en 6 meses, en un año, algunos pueden ser temas de un mandato, otros temas, como han pasado en el ple, a veces son temas que sobrepasan ampliamente un mandato. Per tant, ho dic perquè aquí s'ha comentat com que posar data en les mocions és pecaminós. No, hi ha temes que està molt bé, perquè si no tens forma d'exigir al govern que compla amb el que s'aprova. Ja costa molt a vegades incidir, si a més a més no posem dates, bueno. I bueno, estic molt, si en com ho podem, el senyor Mena està molt satisfet, està molt bé, al mes de febrer del 25 tindrà l'oportunitat de poder controlar que tot això que tenen escrit, que s'ha complert, que està encaminat, que va per la bona senda i que no s'ha fet correctament, i aquí veurem si tot això està en marxa, no? I també una cosa curiosa, i això més d'una vegada l'he dit al senyor Mena de forma personal, per això també lo dic aquí, no? Sempre quan demanen la moció, hi ha mocions que sempre demanen a una administració en concret, no? I hi ha un oblit d'altres administracions. Jo, per exemple, he trobat a faltar, exigir a la Generalitat està molt bé, però he trobat a faltar, per exemple, que se pugui exigir a l'Estat el compliment de la llei de dependència. Perquè si l'Estat espanyol, da igual quién governi, pot ser el PP, pot ser los que governen ara, da igual, incompleix sistemàticament una llei pròpia, que poses a Catalunya en la situació que té menys de la meitat del finançament que li tocaria en dependència, menys de la meitat, home, vostè sap la quantitat de places públiques que podríem tenir, per exemple, si l'Estat pagués el que hauria de pagar la Generalitat? Vull dir, hem d'exigir-li a tothom, a la Generalitat, a l'Estat, el que no val és oblidar-nos sempre d'un element que no ens podem oblidar, perquè justament és molt important a l'hora de la distribució de recursos, que són els que impacten realment en la vida de la gent.
Senyora Santos, per si vol tancar la ronda, i si no començarem amb els minuts.
Sí, no, simplemente decir que yo el tema de que sea de polémica, ¿no? Que hay, yo veo que sí, que es, o sea, yo considero que es cierto que las mujeres por de siempre han sido las que hemos asumido el cuidado de no solo de los hijos, sino de los hijos enfermos y de los mayores cuando te haces cargo de los padres, ¿no? En su época ya de final de la vida. Y que es cierto que esto ha sido así y que igual que las mujeres con discapacidad intelectual sufren, también son víctimas de abusos, muchas veces de abuso sexual y de abuso físico en mayor medida que los hombres. Eso es estadística, no es ideología.
Doncs ens hem plantat així a les 10:53 minuts. Ens quedaran els minuts justos per fer aquest minut d'orn, que comencem ara al revés, de menys representació a més. Per tant, senyora Santos, comença vostè.
Bueno, pues yo quería aprovechar este minuto de oro para reivindicar este debate de hoy, un debate en que yo creo que hemos estado prácticamente todos de acuerdo en muchas cosas y que espero que esto sea una línea a seguir en este mandato, porque como servidores públicos, la gente que nos ha votado, nuestros vecinos, nuestros ciudadanos de Sabadell, lo que quieren es que nos sentemos, nos pongamos de acuerdo y llevemos propuestas a la ciudad para mejorar su calidad de vida y los servicios públicos.
Senyora Gafio.
Pues precisamente casi que en la misma
estarán
línea.
Estarán d'acord fins i tot amb això, tots avui.
No, porque claro, el pleno de ayer precisamente pues lo estábamos diciendo, ¿no? Era ligero, pero fue ligero también no solo por el contenido, sino porque en otros muchos puntos también se votó a favor, porque como todo era el tema de las mejoras en las escuelas del amianto, todo este tema. Quiero decir que hay temas que son de consenso y de hecho muchas veces los problemas todos sabemos cuáles son y compartimos que hay problemas. Otra cosa es cada uno a veces cómo lo solucionamos, pero compartimos los problemas, con lo cual podemos llegar a esas voluntades de acuerdos. Nosotros en nuestro caso siempre hemos dicho que la puerta de nuestro despacho siempre está abierta a todos los otros grupos. Es una lástima porque no se acerca casi ninguno, pero estamos también abiertos a hablar y reitero que hay temas que pueden llegar a ser de consenso y que bueno, a veces es una cuestión de voluntades, pero creo que bueno, hay temas que afectan a la ciudad y que podemos y estamos aquí precisamente para mejorar en nuestro municipio y por supuesto pues ayudar a los vecinos, que hay temas que compartimos todos y aquí es igual la ideología.
Senyor Mena.
Bé, jo reivindico la discrepància, que crec que és importantíssima també en política, evidentment amb educació i fent les coses com toca, i jo avui també vull situar, perquè abans del ple hi ha la Junta de Portaveus, que és la que acorda els punts que es toquen al ple. Nosaltres des d'en Comú Podem vam presentar una moció per instar el govern municipal a que d'alguna manera doncs no fes el pas d'eliminar les beques de material escolar i llibres de text, que ens sembla que són unes beques fonamentals a la ciutat perquè són beques compensatòries, no? I que justament el que fan és buscar la fórmula perquè l'alumnat que està en una situació de més vulnerabilitat doncs no estigui en aquesta situació i per tant són beques que ajuden en la igualtat d'oportunitats i en la cohesió social, que és un dels grans problemes que tenim en el sistema educatiu, no la segregació educativa, i per tant el govern, com que el govern de la Generalitat diu que recuperarà aquestes beques, el govern municipal ja va anunciar que eliminaria, i ho vam dir des del grup d'en Comú Podem, aquests 518.000 euros de beques en material...
Déu-n'hi-do la partida, si no, eh?
De beques en material escolar i llibres de text. El que dèiem, bàsicament, són dues coses que em sembla que són de sentit comú. La primera és que el govern elaborés un informe que digués quins alumnes estaran coberts per aquest nou sistema de beques del govern de la Generalitat i quins no, i per tant veure quins alumnes encara estaran mancats d'aquestes ajudes, perquè el que ha dit el govern de la Generalitat és que recuperarà 60 dels 100 euros que es donaven a l'alumnat, no? I per tant hi haurà un marge de persones que es quedaran també doncs, fora d'aquest sistema. I en segon terme, un compromís per part del govern municipal en el sentit doncs, de que aquesta partida no estigués destinada, com va dir el senyor Cortés en premsa, doncs, a pintar escoles, perquè em sembla que això hauria d'anar dins de les partides de manteniment que té l'obligació de fer el govern de Sabadell, sinó que s'apostés per aquests programes, per aquests projectes de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats, que és el que li dona un valor afegit al sistema educatiu.
Senyor Fernández.
Sí, jo també m'apunto al club de los discrepants. Crec que és bo, la discrepància, però...
Negacionistes, al final seré negacionista.
No, és molt diferent discrepar a ser negacionista. El que sí és cert és que no és només que ha passat en aquest ple. En general, si una persona agafa els temes que ja porten al ple, el 95% dels temes tenen o amplíssimes majories, i en moltes ocasions el vot d'abstenció no és un no, és una abstenció, que és diferent. Per tant, però és lògic que en aquests temes, on, perquè són forces polítiques diferents i tenim visió de ciutat e ideològiques diferents, hauran temes on estarem en desacord. Però crec que el que volies dir tu, Cuca, és les formes. Es pot estar en desacord i no cal fer-lo de mala manera. Es pot ser educat, amb fermesa, però educat. Exacte. I jo ho comparteixo. Aprofito per explicar que avui, passo del ple en aquest minut, avui a les 12 hi ha una cosa molt important, per almenys per alguns en la ciutat. A les 12, en el campus de la UAB d'aquí de la ciutat, s'inaugura en la plaça del campus, la UAB inaugura un espai de record a la doctora Muriel Casals. Serà avui, a les 12 del migdia, està tothom convidat, és un acte obert, és un acte que recorda una persona que per molts de nosaltres ha sigut no només una amiga, sinó un referent. Estarem amics i familiars i també veïns en general, esteu tothom convidat, i perquè la Muriel transcendeix a la ciutat i és una personalitat d'aquest país.
Senyor Ordés, per tancar.
Sí, després de
carregar
l'ordinador, potser haurem de fer servir part d'aquests mil milions que deia el senyor Mena
per arreglar. Per l'estudi. Ha sobreviscut, ha sobreviscut.
No, aprofito per mantenir la discrepància, diguéssim, respondre al senyor Mena això que explicava dels ajuts de material escolar. A banda que hi ha un informe de la intervenció que ens diu que no és competència nostra, i a més és una competència impròpia que no podem exercir, la realitat és que, sí que diu això, senyor Mena, la realitat és que les beques arribaven, aquests ajuts, eren uns 60 euros que arribaven a 7.500 estudiants, i a dia d'avui, amb tots els ajuts de la Generalitat, el Val Universal arribarà a pràcticament 18.000 estudiants de primària i secundària, després n'hi ha 10.000 més que també van a centres que reben una assignació especial de la Generalitat per al número que tenen d'alumnes amb necessitats educatives, i després n'hi ha 1.000 que reben les motxilles educatives, que són entre 400 i 1.000 euros. Per tant, a banda de que, com deia, un informe d'intervenció que ens diu que això no ens toca, la Generalitat, per una vegada que compleix les seves competències, també ho hem de reconèixer, ho està fent, i a més tenim escoles a la ciutat que fa 15 o 18 anys que no estan pintades, i per tant volem posar la banya aquí, pintar-ne dos o tres cada any, perquè al final això sí que és competència nostra, i crec que són moltes ampes i molts centres ens ho han demanat, i és el que hem de fer i és el que farem.
Gràcies, senyor Cortés, gràcies, senyora Cacio, gràcies, senyora Santos, gràcies, senyor Fernández, i gràcies, senyor Mena.
El cafè de la ràdio.